solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Benvinguts als solidaris. Quan parlem de joves, ens referim a una franja d'edat que és molt difícil de delimitar. Segurament és un dels conceptes més imprecisos que existeixen. La filòsofa Marina Garcés sap que ser jove indica un estat de trànsit entre la infantesa, és a dir, l'etapa de tutela i dependència, i la vida adulta, la de l'emancipació. Entremig hi hauria, doncs, la joventut, que ara més que mai no sabem gaire bé quan comença ni, sobretot, quan acaba. Aquest col·lectiu divers, a qui generacionalment s'etiqueta amb les últimes lletres de l'abecedari, es troba en una situació de fragilitat absoluta. No és nou d'ara, però la pandèmia ho ha accelerat. La Covid els ha posat enormes obstacles per poder socialitzar en una època en què és vital compartir i expandir-se. La seva vida productiva, en el cas que existeixi, també està aturada. I tot això té conseqüències en la seva salut mental. Cal recordar que Espanya és el país amb la taxa d'atur juvenil més alta de tota la Unió Europea. El 40% dels joves de menys de 25 anys no tenen feina. A Catalunya, l'atur juvenil triplica el del conjunt de la població. El seu paisatge, doncs, és el de la temporalitat amb feines precàries que surten majoritàriament de tres sectors: comerç, turisme i restauració. Hem entrevistat nois i noies de 18 a 27 anys que parlen des del desànim i el pessimisme. Tenen una mirada a curt termini, sense expectatives, quan el que haurien de fer és començar a construir la vida pròpia amb condicions laborals, econòmiques i socials dignes. Ens han pres la joventut, diuen. Un sentiment molt estès, sobretot des de la crisi del 2008. El problema, com assenyala Marina Garcés, no és no tenir futur, sinó no tenir ni tan sols un present on agafar-se.
Solidaris. Mercè Folch, del centre a les perifèries.
Es la llamada píldora del dia després. Des de hoy de venta libre en les farmàcies.
D'aquests fets que ara sentim, han passat 20 anys. Al març del 2009, el Ministeri de Sanitat autoritzava la venda de l'anomenada pastilla de l'endemà, que evita embarassos no desitjats després d'haver tingut relacions sexuals sense protecció o, en cas de fer-ne servir, haver-ho fet incorrectament. Des del 2009, aquest mètode anticonceptiu es pot comprar lliurement a les farmàcies. Com ha evolucionat el seu ús des de la seva aprovació?
Ha fet tot un guany que s'incorporés a Catalunya, espanyol.
Jordi Baroja, director del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats.
Perquè suposava que les dones tenien una segona oportunitat per poder evitar un embaràs no desitjat. I, de fet, en el seu moment, quan va aparèixer, van haver moltes veus que ho qüestionaven, plantejant que això suposaria un relaxament en els mètodes anticonceptius, però no és així. La nostra experiència mostra que la majoria de dones, la immensa majoria de dones que recorren la pastilla dia després, és perquè realment hi ha hagut alguna situació d'urgència i saben perfectament que no és un mètode de planificació habitual. És una opció més i, per tant, en tant que opció més, és una altra manera d'ampliar els drets sexuals i reproductius de les dones en aquest cas, i ha suposat també un pas més per l'autocura de les dones. En aquest sentit, a Catalunya es van dispensar al voltant d'unes 80.000 pastilles a l'any i encara hi hauria marge per més. És a dir, hi ha moltes situacions en les quals moltes dones no acaben pensant en la pastilla el dia després com una opció que els pogués ser convenient, i per tant creiem que un dels reptes de futur és encara potenciar un major accés, abaratint el preu a les farmàcies, o també facilitant un major encara l'accés als centres d'atenció de salut, que allà sí que és gratuïta, però que encara hi ha algunes barreres en les dificultats, sobretot per la part de gent jove, de poder hi accedir.
El 2014, ara fa 7 anys, l'èbola posava entre les cordes els països de l'Àfrica Occidental. Mesos abans s'havien detectat els primers casos d'aquesta malaltia a Guinea Conakry, però no va ser fins al mes de març que va saltar l'alarma. La infecció es va escampar ràpidament per Sierra Leone, Libèria, Nigèria i el Senegal. A l'agost, l'Organització Mundial de la Salut va declarar aquest brot de febre hemorràgica com una emergència de salut pública internacional. Els països afectats es van veure desbordats i sense suport internacional. Vaja, una situació que ara es torna a repetir amb les vacunes de la Covid. Dos anys més tard, i després de més d'11.000 morts, al març del 2016, la mateixa OMS donava per acabada l'emergència sanitària. El 24 de març de 1989, Alaska es va tenyir de negre.
It's not only the worst oil spill in US history, it's by far the largest in such a remote, pristine area.
Aquesta setmana ha fet 32 anys del pitjor desastre ecològic dels Estats Units.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping.
L'accident del petroler Exxon Valdez va deixar anar 38.000 tones de petroli al golf d'Alaska. 2.000 quilòmetres de costa van quedar coberts d'una marea negra que va afectar greument la fauna de la zona. Arran d'aquell sinistre, el 1990, el govern de George Bush pare va aprovar la llei sobre la contaminació per hidrocarburs per evitar noves tragèdies i perquè en cas d'accident el cost de la neteja i danys l'assumissin les empreses propietàries dels vaixells. I ara parlem d'un dels millors violoncel·listes del segle XX. Avui, Mitislav Rostropovich hauria fet 94 anys. Als anys 60 va rebre el Premi Lenin, un dels màxims reconeixements de la Unió Soviètica, però pocs anys després li van retirar la nacionalitat. Va haver de fugir del país per la seva defensa dels drets humans i per donar suport a l'escriptor dissident Alexander Solzhenitsyn. Es va instal·lar als Estats Units amb la seva família. Sempre compromès amb la democràcia, va tornar a trepitjar Rússia 16 anys després d'haver-ne sortit, amb Gorbachev al poder. Avui al programa parlarem dels joves, un col·lectiu molt divers marcat per la precarietat i la pandèmia. Avui als Solidaris, generació pandèmia, present precari i futur incert.
Solidaris, Mercè Folch.
Esto no es por Hassel, esto es por la sanidad pública, por la educación pública, por la ley Mordaza.
Desenes de comerços han estat assaltats aquesta nit al centre de Barcelona.
Només volem reivindicar això, que frenar un futur que se'ns ha negat i se'ns ha destruït, l'únic que podem fer és reivindicar-nos i sortir als carrers a donar-ho tot.
Seguim menjant McDonald's, però veient el Benihana. Ell va crear un imperi com si fos Tony Montana.
Espanya és el país amb la taxa d'atur juvenil més alta de tota la Unió Europea. El 40% dels joves menors de 25 anys no té feina. A Catalunya, l'atur juvenil triplica el del conjunt de la població. Josep Maria Ententes és professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en Sociologia del Treball.
Quan es parla de l'atur, es fa com la trampa d'intentar plantejar que el programa de l'atur és de regulació del mercat laboral. I per això sempre tenim les reformes laborals que el que fan és flexibilitzar el mercat laboral, amb l'argument de que com més flexible és el mercat laboral, menys atur hi haurà perquè les empreses podran contractar més. Però això l'únic que ha fet és degradar la qualitat de l'ocupació. En realitat, el problema de l'atur és l'estructura productiva.
L'ocupació juvenil està marcada per la precarietat i la temporalitat. El 90% dels contractes temporals que es firmen a Catalunya són per joves.
Quina estructura productiva hi ha a l'estat espanyol? És una estructura productiva basada en els serveis, hostaleria, restauració... Llavors, a partir d'aquí, una crisi pot servir per fer un canvi de rumb en un sentit de corregir els problemes anteriors o pot servir per reincidir en el que hi havia abans.
La majoria dels joves treballen en aquests sectors.
Quan l'any 2008 hi va haver la crisi, es va haver de parlar de bueno, s'hauran de fer canvis, però al final el que s'ha fet és mantenir el gruix d'aquest model. Llavors, qualsevol intent vol dir prendre decisions polítiques de potenciar altres sectors econòmics.
Els treballadors joves, tenir una feina tampoc no els assegura ni poder independitzar-se ni viure bé. Els joves catalans que treballen tenen un sou mitjà de 900 euros i un 40% té dificultats per arribar a finals de mes.
Algú que treballa ha de poder, diríem, amb la seva feina, poder tenir cobertes les seves necessitats bàsiques. Per exemple, hi ha entitats socials, organitzacions que parlen de salari mínim de 1.300, 1.400 euros, però el que passa és que la xifra és una mica relativa, perquè l'has de posar en relació amb les despeses que tu tens. I en el nostre país, evidentment, el gran problema lligat al sou i al nivell de vida és el cost molt alt que té l'habitatge. I també hi ha cada cop més el debat del cost de l'energia bàsica, no? Tota la discussió entorn de la pobresa energètica i el preu de la llum.
La solució, diu Ententes, és prendre mesures polítiques per canviar cap a un model productiu que permeti crear ocupació de qualitat.
Per posar un exemple, si volem generar ocupació de qualitat, hi ha coses tan simples com, per exemple, expandir els serveis públics, sanitat o ensenyament, que ara amb la crisi s'ha demostrat que estan com molt tensionats i que estan com molt sobrecarregats.
Cantem una cançó que ningú escoltarà, cridem a pulmó que todo nos da igual, anem a cama diners com si no hi hagués demà, si d'aquí mil anys ningú se'n recordarà.
Les persones joves són les que han viscut amb més dificultat el confinament i les que presenten un pitjor estat d'ànim en el conjunt de la població. Especialment els adolescents, ho diu un estudi fet per l'Agència Catalana de la Joventut. La pregunta és, per què? Roger Vallescà és psicòleg i coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
L'adolescència és una edat en la que un construeix la seva identitat personal, però també la seva identitat grupal, i això es fa en relació amb els altres, no? Amb el contacte directe amb els altres adolescents. També és una època en la que un es forma per esdevenir també professionalment algú, i és una època en la que un busca també la forma d'esdevenir autònom i de ser independent de la seva família.
Molts adolescents han expressat aquest patiment en forma de trastorns.
S'han entre triplicat i quadruplicat els problemes relacionats amb l'ansietat i la depressió, també els problemes de son. També hem observat un repunt molt important i preocupant dels trastorns de la conducta alimentària, i després, en paral·lel, també hi ha hagut dificultats relacionades amb la convivència en el domicili, no? Problemes importants de conducta.
Les xarxes socials han ajudat a mitigar la sensació d'aïllament i solitud, però no ho són tot.
També hem de pensar que és l'època en què construeixen també les relacions, les primeres relacions de parella, les primeres relacions sexuals, i aleshores això sí que esdevé molt més complicat de fer-ho per mitjans telemàtics, esclar.
Pel que fa al seguiment de les mesures, no hi ha dades que demostrin que han tingut una actitud més temerària o insolidària amb els altres. Malgrat tot, els joves han estat el col·lectiu més assenyalat. I això, segons Vallescà, ha estat un error.
La culpabilització del jovent ha estat profundament injusta i, a més, tampoc ha servit per conscienciar-los més. Al revés, no? Tu, quan culpabilitzes algú de tenir una mala actitud, generalment no aconsegueixes que aquella persona, doncs, diríem, modifiqui les seves actituds i els seus comportaments, sinó, i més amb els adolescents i amb els joves, més aviat aconsegueixes focalitzar-los encara més en aquella conducta, no? Perquè s'hi acaben revelant.
És una tarda de sol i d'ambient ventós. Al Parc Joan Miró de Barcelona trobem un lloc a recer sota l'ombra dels pins. La Clàudia, l'Adriana i el Marc tenen ganes de parlar de tot el que estan vivint, de crisis encadenades i d'una pandèmia que els ha pres la joventut. No representen a tota la seva generació, però la seva experiència vital descriu molt bé el malestar general. Tenen 18, 22 i 27 anys i tots s'expressen des d'un lloc comú, el del pessimisme i la incertesa. La Clàudia estudia batxillerat i vol ser periodista. L'Adriana és educadora social, però s'intenta guanyar la vida fent cangurs i classes de dansa. El Marc ha començat comunicació a la UOC i treballa en una botiga de roba. Ha nascut, diu, amb la paraula crisi i sense saber què és la normalitat econòmica. Els volem escoltar perquè tenen moltes coses a dir.
When we were young, we thought we had each other, making promises to break them when we needed to, used to say fight for every lost soul. Show them what it's like to be at home. Everything was possible.
Adriana, Marc i Clàudia, com esteu anímicament? Tristos, angoixats, com una muntanya russa?
Sí, la muntanya russa jo crec que defineix almenys la meva situació, i tinc moments de tot. Tinc moments de voler abraçar a gent que potser abans no havia abraçat mai. Tinc altres moments de voler-me aïllar i anar, doncs, a espais oberts i treure així la mascareta com que agafa una glopada d'aire, no? I no sé. I, bueno, és això, és una muntanya russa, com has descrit. Marc?
Sí, jo més que ara jo, diguem, noto amb una certa inestabilitat emocional, com que ja he acceptat aquesta nova realitat, però sí que al principi va ser una muntanya russa els primers mesos. Un dia, vinga, que bé, que vaig a fer una rutina, i el dia següent ja dius, hòstia, li hem passat a la rutina. Perquè depèn com et llevis, clar, estàvem a casa i no pots planejar com estaràs el dia següent. Però també, si convius amb més gent, això també t'afecta, no estàs sol. Llavors va ser molt complicat, i sí, com deia, una muntanya russa total.
Clàudia, tu també?
Sí, jo la muntanya russa 100%. No sé, hi havia dies que sí que estava supermotivada, em posava la Patrice Jordan i uns altres que deies, joder, doncs no vull fer això, no? Vull estar tombada al meu llit, vull veure els meus amics, vull anar-me de casa rural. I ara igual, o sigui, vull fer moltes coses, però hi ha moltíssimes limitacions. I ja cansa una mica, no?, la normalitat aquesta. Volem la nostra normalitat de veritat.
És que sembla que no pugueu ser joves, no?
Exacte, sí, sí. No podem anar de festa, no he pogut celebrar els meus 18 anys. ho vaig fer a casa amb els meus familiars, però joder, jo l'any passat volia fer una festa enorme a les discoteques, però és que aquest any no, res.
Sí, jo ho comentava amb la meva parella, que em treu 7 anys, i jo li deia no, perquè ell ja comença doncs, a buscar més aquesta estabilitat, i jo inconscientment estava agafant també la seva palanca, i és com, no vull això. De fet, em deuen, tinc 4 entrades de festivals i concerts, que és com, i he d'anar, o sigui, no vull que em torneu els diners, s'han de fer els concerts, hi ha d'haver la manera no, de viure això, el que...
És que el cost ho demana.
Sí, i a més que també s'idealitza molt la joventut, almenys a mi m'ha passat que era com, quan facis 18, i sobretot quan tinguis 20 i alguna cosa, podràs fer el que vulguis i tindràs llibertat, llavors era un moment que jo ansiava per arribar, i ara que hi soc, no hi és, me l'han pres.
Teniu la mateixa sensació, Marc?
Bueno, jo potser, perquè sóc una mica més gran, i jo aquesta etapa dels 18 anys ja les vaig poder gaudir, per sort, i ara sí que estic, com ella deia, a l'edat de la palanca. Però sí que és cert que el que més em fastidiava és que jo no podia escollir quan volia sortir i quan no, o sigui, perquè no podia. I ja està, que era el problema més gran que hi havia.
Jo és que no he pogut escollir, o sigui, ni quan tenia el 16 ni ara, perquè hi ha una pandèmia. Abans perquè era més petita i era per la pandèmia, perquè m'ho diu el qui sigui, no? No puc fer res. Unes males anar-te al parc i posar una mica de música i, joe, que guai, aquesta contenció de vull ballar, no? Vull cridar, vull treure'm la mascareta, jo què sé, és això.
Ara som aquí al Parc Joan Miró, estem a l'aire lliure, però fa un any estàvem tots tancats a casa. Com recordeu aquell període que va passar fa 4 dies, eh? Sembla que ens n'haguem oblidat.
Al principi va ser com, bueno, només són 15 dies, això és una gripe, no? Vam estar com 3 mesos tancats a casa, al principi eren 15 dies, jo què sé, 15 dies sense escola. Ui, que guai, no? Però després vas dir, joder, la realitat m'ha donat un cop a la cara i és fastigós tot.
Jo no m'ho creia al principi, pensava que era una teoria conspiranoica o que era una manera de tenir-nos controlats i que aprofitaríem per fer alguna cosa més gran, i vaig haver d'entrar en una residència per veure la realitat de la pandèmia, no?
Explica'm aquesta experiència.
Jo crec que encara no en soc conscient. A vegades sí que, parlant amb altra gent, em surten arrebatos, per dir-ho d'una manera, que llavors és quan me n'adono que encara no ho he digerit o no ho he gestionat, no? Aquell moment treballava com un robot de, vale, s'està morint gent, jo he d'aplicar això, he de fer això, i el següent, no? De fet, l'altre dia em vaig ser conscient, que no sé què vaig deixar anar a dir, és que jo he viscut tantes morts, i allà és quan vaig ser conscient de... És que després ningú m'ha vingut a veure com estic o què ha passat, perquè se'ns va demanar als estudiants de final de carrera que anéssim a primera línia, però després ja està, no és el mateix una persona que porta anys treballant en el sector, que ja estava acostumada a veure pues, persones que es moren, però no tanta quantitat, no?, que una persona que estava mal grau, o sigui, ho veiem tot molt teòric, però encara no havíem viscut la pràctica, la realitat.
Clàudia, en el teu cas, com passaven els dies i les hores en confinament?
En el meu cas em vaig treure primer de batxillerat confinada i va ser tot catastròfic, perquè deies, bueno, ens ho han posat més fàcil, no?, això de, bueno, ara pots passar primer de batxillerat a casa sense fer res, però, ostres, després tenim una universitat, un espau, i no sabem ben bé com serà tot i què ens depararà el futur, no?
Perduts i angoixats.
Sí, exactament, no sabíem res. O sigui, jo feia alguna classe... És que et podria dir que ni fèiem classes, només fèiem classes de filosofia, i la filosofia que fèiem en el meu primer de batxillerat va ser com una mena de teràpia, perquè la meva profe ens començava a parlar sobre com estàvem, què ens passava. Ens deia que hauríem de llegir molt, poemes, novel·les, coses així com molt profundes per trobar-nos amb nosaltres mateixos i intentar desconnectar una mica de la realitat que ens estava afectant moltíssim mentalment.
Clar. Marc, tu estaves treballant i et van aplicar un ERTO com a desenes de milers de treballadors en aquest país.
Correcte. Jo recordo que va ser un divendres que ens van enviar cap a casa i ens van dir, ja us donarem notícies del que passa. Jo crec que ni l'empresa era conscient del que vindria. Amb el pas del temps et vas donar en compte que és més greu del que pensàvem i correcte, ens apliquen un ERTO. Jo des del comitè d'empresa doncs, ho vam viure bastant més... de prop que la resta de treballadors i va ser molt dur perquè per part de les empreses tampoc hi havia cap tipus d'ajuda ni es posaven en la pell del treballador.
Clar.
I bueno, com a moltíssima gent vam trigar molt en cobrar, fins al juny no vam cobrar res, són 3 mesos sense ingressos que tu has de pagar la llum, aigua, lloguer i tot i no tens cap tipus d'ingrés.
I això va minant l'estat emocional, l'estat anímic. Jo, Clàudia, em pregunto, com socialitzeu?
Pel
com
mit.
Vas a conèixer gent?
Pel mit. O sigui, Jo, per exemple, em passava les tardes i les nits parlant pel mòbil, per videotrucades. O sigui, no podia fer res més.
Adriana?
Doncs també, al principi, clar, jo vaig treballar en torn de nit, llavors la segona part de la pandèmia dormia de dia i així vaig passar moltes hores, però al principi també al mig, després va començar a sortir que si Zooms, que si el house party, llavors també les alertes de no són segures, per tant, ja no sabies en quina, a quina aplicació ha entrat a parlar amb la teva gent sense que t'entres un virus, no? Però, bueno, al final, no sé, vam anar trobant solucions i ara algunes d'aquestes plataformes pues, comencen a formar part d'aquesta nova normalitat que li diuen, no?
Per tant, és la vostra eina per relacionar-vos, no? I fer grup.
Exacte, sí. És que no hi ha una altra cosa per fer. Doncs quedes pel mig, no? Una tarda a veure pel·lis i ja està. O sigui, és el que em passava tot el dia fent. Veure pel·lis amb els meus amics, compartint pantalla i comentant que havíem menjat perquè no podíem fer res més.
Us heu sentit criminalitzats?
Una mica sí. I que, jo què sé, que ens ficaven sempre els joves al mateix sac, no? Jo què sé, quan hi havia unes festes il·legals, ai, és que la culpa de la pandèmia, ara mateix la tenen els joves perquè són uns irresponsables, no, tio? Hi ha casos i casos, no?
Correcte. I també s'ha de dir que els joves hem sigut també els que més hem patit la pandèmia a nivell laboral, perquè ens trobem quasi tots en tres sectors, que és restauració, turisme i comerç, i han sigut els tres sectors que han estat més afectats per restriccions. Llavors, que a sobre hem de passar això que et diguin mira el que feu els joves, que és per cosa vostra, quan estem patint més nosaltres, nosaltres érem els primers que estàvem recriminant a la gent que estava allà a la Rave. Sí, això sí que va ser bastant, bastant fort que ens fixin tots al mateix lloc.
A la Rave de Llinars, eh?
Sí.
Per Cap d'Any, el dia 31. Clar, els joves, no? també quan es parla de tercera edat, no? És un col·lectiu molt divers, no? Amb moltes edats diferents i també és cert que costa molt ara posar la distància o el marc temporal en dir que quan comença la joventut i quan acaba, no, Adriana?
Sí, sí. Ara que has dit això de tercera edat, és que tens tota la raó. Perquè jo vaig entrar a la residència amb la mateixa imatge estereotipada que dic, Adriana, és que no t'agrada que parlin a tu així dels joves? I jo vaig entrar amb una imatge d'una manera d'envellir. I jo a la residència vaig trobar casos de moltes persones grans i cadascuna amb la seva història. Llavors és com al final totes les generacions som diverses i som diferents, no?
Clar, clar. Ara que parlàvem de feines, no? Què estàs fent ara mateix, Adriana?
Doncs tasques de cures, com una dona que sóc. O sigui, al final és la realitat que també les feines de cures i això han recaigut, en aquest cas, sobre les dones. I llavors, entre cangurs, també el que és l'ensenyança, docència d'extraescolars, que és un altre dels sectors castigats, no? Aquest intermitent d'ara sí que es poden fer extraescolars, ara no, ara pots tenir tants nens, ara no, i vaig compaginant aquestes dues coses.
Clar, però igualment la cosa està precaritzada, sí. L'economia submergida. El Marc sí que ho té més arreglat, diguem-lo, amb cometes, eh? entre moltes cometes.
Clar, a nivell legal.
A nivell legal, exacte.
Clar, però a nivell de seguretat és pràcticament el mateix i més en el sector en el que estic. És a dir, no hi ha cap tipus de seguretat. Cada dia veiem les dades d'atur juvenil, que és per ficar-te les mans al cap. També, a part, la dada que a mi, més que l'atur, la que més m'impacta és que només un de cada tres joves poden marxar de casa. Aquesta és molt forta.
Tu vius amb parella, per tant, hi ha dos sous que poden pagar un lloguer de quant?
De 800, 900 euros.
Clar. Clar, tu sol no podries.
Jo sol no podria, a part això s'ha engreujat de que la meva parella és autònoma. Llavors, si ja ajuntem la part del comerç i la part d'autònoms, tenim la bomba explosiva.
Adriana, tu vius amb la teva mare?
Sí, 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 som família monomarental.
I clar, amb possibilitats de poder independitzar-te, complicat.
Molt complicat, la veritat. O sigui, evidentment amb el meu sou no. Si ho aconsegueixo serà per lo típic de tinc un col·lega o tinc un familiar o el que sigui que et pot arreglar el preu o que et pot cedir durant un temps, no? I a més és això, que és el que abans comentava el Marc, que havíem de conviure amb els nostres pares i que les necessitats no sempre eren compartides. Llavors en aquest sentit també ha afectat, almenys a mi personalment, relacions familiars dins del nucli de convivència.
A tu t'ha afectat això, Clàudia?
Bueno, jo és que visc amb els dos meus pares i, bueno, sí, de vegades ens barallàvem, no, el típic, però jo és que la majoria del confinament ha sigut tota la meva habitació perquè no volia socialitzar amb ningú.
El refugi, no?
Exacte. La meva habitació ha sigut el meu refugi.
Entre pilotes de goma i coixins d'espuma.
parlàvem ara de l'accés a l'habitatge, del preu a l'habitatge, d'aquesta precarització de les feines, d'aquesta economia submergida, de no poder-se'n sortir, de no tenir expectatives, i aquests eren un dels lemes, o alguns dels lemes, que es van poder sentir en les manifestacions en contra de l'empresonament de Pablo Hasél. Al rerefons d'aquella decisió hi havia tot aquest malestar col·lectiu. Vosaltres hi vau ser, a les manifestacions?
Jo no, pel tema del confinament que hi havia...
Si no hi haguessis anat?
Sí, sobretot a la primera hora de la tarda.
Adriana?
Jo tampoc hi vaig ser perquè estic lesionada del turmell i llavors necessitava assegurar-me que podria sortir corrents, però si no hi hagués sigut.
Jo no vaig anar per la... que tinc molts famílies de risc, els meus avis, i no volia permetre'm aquest... jo què sé, que passés el que sigui i vinga, un contagi.
Clar, sense futur no tenim res a perdre, era un dels lemes. Clar, jo no sé si a nivell de sentiments, quan veieu aquelles manifestacions, us sentíeu a prop del que es reclamava allà?
Jo sí, perquè jo vaig estar en les manifestacions per la sentència del procés i al final és això, o sigui, la sentència del procés, l'encarcelament de Pablo Hasél, és la gota que vessa el got, no? Però hi ha tota una ràbia social al darrere que d'alguna forma o altra havia de vessar. Llavors, en aquest sentit, pues, va ser com un déjà vu, no? Però d'estar visquent el mateix, per un motiu diferent, però d'estar visquent el mateix.
Sí, a mi també em va recordar ja, el tema del procés, i també estava a les manifestacions que van haver-hi, sobretot perquè veies molta gent jove, que al final ens unia segurament a tots una única paraula, que era llibertat, tant en una banda com a l'altra, i clar que em sentia identificat.
Sí, és aquest, el poder apropar-te amb un jove i saber que lluita per la mateixa causa que tu, la llibertat, el nostre futur i voler, jo què sé, una vida digna per nosaltres, sí.
Moltes de les imatges que van sorgir d'aquestes manifestacions només apuntaven cap a aquesta direcció, no? Un altre cop, diguem-ne, l'estigmatització de tot el col·lectiu pel que fa una part. Us vau sentir així, també?
Sí, o sigui, jo és això, no hi era a les manifestacions, però em sentia interpel·lada. A part, també he de dir que clar, al final anomenem violència als actes físics que es veuen, no? Jo, en aquest sentit, sí que condemno el vandalisme per plaer de cremar coses, però també és veritat que no em sap greu si els gegants de la moda comencen a perdre diners mentre hi ha 600.000 persones d'estat espanyol que tenen la situació regularitzada. No, al final això també és violència, i en canvi només anomenen actes violents aquella violència explícita, física, que es pot enregistrar amb imatges, no?
Què en penseu?
Sí, clar, aviam, jo també, ara que ha dit ella el tema de les grans empreses, jo estic en una gran empresa del sector i no em va fer pena, la veritat, que fessin el que fessin, perquè sé que estava per una bona causa. No la violència per violència, com ha dit ella, però sí la raó per la que es comença a fer això, ho puc arribar a entendre, aquesta frustració, i que al final cadascú li surt per una banda, un crema el contenidor, l'altre crema o trenca un escaparate.
I és una ràbia acumulada, no és una cosa d'ara, no?
Correcte, sí. Això, la situació aquesta ve... Bueno, jo he nascut amb la paraula crisi. Tinc 27 anys i he nascut així. No sé què és viure en normalitat econòmica. Llavors, clar, això ens va fent, va passant tot, et fica en una motxilla i al final hi ha un moment que explota. I també, sobretot, perquè no veus que pugui haver-hi futur. És a dir, si em dius que, bueno, que el que has passat és dur, però hi ha una llum, però és que aquesta llum no existeix o no la veiem.
Se us ha escoltat poc?
Sembla que ara que cada cop que hi ha eleccions sí que surt el tema dels joves. Però després hi ha 4 anys que ningú parla de la situació que hi ha als joves. La situació és molt greu perquè jo recordo que a mi de petit em deien estudia i tindràs un bon futur. I ens hem donat compte que hem estudiat, estem molt preparats i no hi ha feina perquè les empreses busquen gent amb experiència. Llavors, tu no pots demostrar mai una experiència laboral. Això el que fa és que els joves acabem en 3 sectors, es faci com un gueto de gent jove, i llavors siguin sectors molt més precaris, perquè les empreses saben que el jove necessita anar a aquell sector. I és això, o sigui, no és una cosa que sigui d'ara. Sí que amb la Covid s'ha engreujat.
Adriana?
Sí, preguntaves que si se'ns ha escoltat poc i inclús si se'ns ha donat veu, no? Perquè jo en aquest cas, no sé, sempre he tingut alguna cosa dins que em portava a moure moltes coses i jo me'n recordo el tòpic de ets molt madura per la teva edat. I bueno, potser perquè m'estàs escoltant no et quadra que això ho estigui dient jo amb l'edat que tinc, no? Però també se'ns ha infantilitzat molt i no se'ns ha tingut en compte, o era una opinió de, bueno, és l'edat, no? Llavors, com que aquesta edat o aquest pavo semblava que justificava moltes coses, ara quan sembla que diem coses amb sentit, és com que, ai, que tenen coses a dir i anem a veure què diuen.
És com si no fossiu adults, no?
Exacte.
Funcionals, diguem-ne, no?
No ets un nen, tampoc ets un adult i estàs no sé, una crisi d'identitat, de vegades et tracten com això, com si fossis, jo en aquest cas, com si encara fos una nena, i a vegades ja m'exigeixen, doncs, com si fos ja una dona amb la vida feta i muntada i assegurada.
Molt paternalisme.
Sí, 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 és que no sé com explicar-ho, però és veritat que, per exemple, quan deia allò de les eleccions, no? Jo me'n recordo que les eleccions, les últimes generals, la carta d'un partit polític en concret anava dirigida a mi. O sigui, s'ho havien muntat perfecte perquè deien, tu, que ets jove, que no sé què, que necessites això, i és com, clar, si em parles així, jo et votaria. Perquè ara, només ara, que necessites el meu vot, t'has centrat en fer una llista de totes les preocupacions que dones per fet que per, com a jove tinc, no? I llavors és això, també ja, no sé com dir-ho, però com que també se'ns utilitza una mica, no? És, vale, són possibles votants, o sigui, tenen, els que tenen el privilegi de vot poden votar-me, però després tampoc compto amb ells quan vull implementar algunes d'aquestes polítiques que dic.
Per tant, decebuts també, en aquest sentit, a nivell polític.
Sí, perquè crec que no hi ha cap partit avui en dia que aposti per canviar aquest model econòmic que afavoreixi els joves. No és una prioritat perquè això es basa en vots. No és una cosa que els doni vots.
Ja no sé si tornaré o podré aixecar el cap. Si encara estic a temps és massa tard. No sé si puc deixar el carrer vida davant.
Clar, jo us volia preguntar pel futur, però potser preguntar pel present, perquè és molt amenaçador aquest present que teniu al davant. Clàudia, com te l'imagines el teu futur?
És que no me l'imagino, o sigui, no puc imaginar-me com acabarà la pandèmia. O si acaba la pandèmia, imagina't muntar-me un futur, ara que m'ho preguntes amb 18 anys, no? Jo què sé, sí, hauré d'escollir una carrera d'aquí a uns mesos, però m'has de dir que he d'escollir una, si quedar-me a casa o no, si he de començar a estalviar diners per anar a viure amb la meva parella o jo qui sé, el que sigui.
Per mi, jo no veig que, o sigui, no em puc fer plans d'aquí a un any de què passarà. O sigui, com deia ella, fins que no passi la pandèmia no podrem començar a dir, vale, estem aquí, com seguim endavant? Perquè sí que abans de la pandèmia doncs, tenia la idea, bueno, pues, lo típic, et compres un pis, però ara és impossible. Si ara amb sort pots pagar el lloguer, no et pots plantejar res a nivell laboral ni res.
Per tant, un ànim absolutament pessimista, Adriana.
Sí, i si vols que t'hi afegeixi més pessimisme, també a mi em va agradar molt del confinament la imatge aquesta de que s'havien reduït les emissions de CO2, no? I llavors jo me'n recordo, abans de tot això, el moviment de Fridays for Future, clar, o sigui, a mi també em costa imaginar-me un futur a nivell econòmic, a nivell social, però i a nivell de sostenibilitat de la Terra. O sigui, és que potser imagina't que ens surt tot bé, que tenim els diners, va, t'independitzes, va, vius amb la feina que tu vols, ets fixa, no sé què, i s'acaba el món perquè està cremant, perquè no queda aigua, perquè no es pot respirar l'aire. O sigui, és que tampoc dona esperances, no? No sé, o sigui, jo ric, però realment és per plorar.
Teniu por de la incertesa, por al no saber què passarà?
Jo personalment sí, perquè sóc una persona que necessito tenir tot agafat i en plan B i plan C. I ara llavors és impossible, sí, això ja és a nivell meu que m'ho hauré de...
És un aprenentatge, això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I a nivell d'incertesa també em passa com ell, però és que ara mateix no tinc ni un plan A, no? O sigui, és tot, arrel de què passarà demà, què podré fer el dia següent, no? És tot una incertesa, és horrible.
Sí, jo no sé si el sentiment és por, però sí que és veritat que em preocupa, no? Al final també és el que deia el Marc, que és un aprenentatge, llavors jo en aquest sentit sí que... També s'ha romantitzat molt, no? I et deien de, si has d'aprendre a evitar la incertesa, a viure el present, a... Bueno, una mica sí, però siguem realistes, no? Jo puc aparentar això i el meu coco estaré donant voltes de, i ara què faré?
Una última qüestió que us volia preguntar. Sou dels que penseu que aquesta experiència, aquesta pandèmia, ens transformarà per bé?
Jo crec que sí. Començarem a apreciar una mica més a familiars. Jo que sé, que abans no anaves a veure tan d'aviat. Si tens un familiar malalt a casa teva, doncs intentaràs trucar-li més, intentaràs tenir-li més carinyo, no? Amb els teus amics igual. Potser abans eres una despreocupada, per dir-ho d'alguna manera, amb els teus amics, i era jo. A mi em passa, no?, que ara és com, et necessito veure perquè imagina't que demà, no és que no estigui, sinó que estem confinats i no ens podem tornar a veure en uns dies. Aquesta experiència, d'alguna manera, serà positiva en el sentit d'estima.
Marc?
Jo crec que valorarem més el que tenim i potser abans no valoràvem suficient segons quines coses o el temps, coses així, jo crec que sí que les valorarem més. Tampoc sé si és bo que valorem més que abans, perquè si jo ara valoro que bé que tinc un cap de setmana que puc sortir, és que alguna cosa està malament. Llavors aquesta part és un sí, però hi haurà alguna cosa darrere per la qual ho estic valorant més, que potser no és positiva.
La llibertat vigilada.
Correcte.
Sí, o sigui, jo d'acord amb la Clàudia de valorar més les relacions, no? Però també amb el tema del mar, de que no comencem a normalitzar o acceptar coses que potser no haurien de ser així o que no són de la millor manera que s'està gestionant. Llavors jo crec que això de si ens transformarà o serà cap a millor, i crec que ha sigut com un... com es diu això? Quan, que ens han cridat l'atenció. Llavors, sí que la pandèmia potser servirà a vegades per dir, recorda't que, saps? De vam estar així, o va passar això, o vam perdre tantes vides, però és com cadascú prendrà aquest moment com li vagi bé. Per algunes coses ens anirà bé, per altres coses no.
Sí, bueno, igual com a societat tindrem més por, en general, al contacte amb gent que no és propera a nosaltres. Aquesta proximitat que tenim com humans, jo crec que la perdrem o quedarà molt marmada.
La pandèmia ha sigut com un afegitó més a aquesta motxilla carregada de despropòsits, finalment, no? Marc, Clàudia i Adriana, us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat avui als Solidaris i haguem mantingut aquesta conversa. Òbviament, teniu les portes obertes per venir quan vulgueu a explicar com us sentiu.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies, perquè ja és hora que els mitjans donin veu als joves, la veritat.
Teniu tota la raó. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia.
Avui en dia, un jove és principalment un traductor. A la vida dels joves hi ha tres elements: el món dels adults, ells mateixos i un futur que desconeixen. Els adults necessiten els joves per teixir un pont entre el seu món i el futur que ve, que ningú sap articular amb claredat. Els joves, utilitzats com a traductors, tenen una cama en el passat i una cama en el futur. En el cantó del futur, la cama està suspesa en l'aire perquè no hi ha cap seguretat en què puguin recolzar-se. I en el cantó del passat, la cama s'aguanta la força per tots els anomenats boomers, que fan palanca per tal d'assegurar-se que no cauran en el precipici que hi ha a la punta del seu propi món, tremendament mal fet. I cançons a mig desfet. Clàudia Rius i Llorenç, Els últims idealistes. Article publicat al Digital Núvol el 23 de febrer del 2021.
Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Marina Garcés, benvinguda.
Hola, què tal?
Marina Garcés és filòsofa i professora a la UOC, acaba de publicar Escola d'Aprenents a Galàxia Gutenberg, també és autora dels assajos Ciutat Princesa i Nova Il·lustració Radical, entre altres treballs. Marina, quan parlem de joves, costa delimitar-ne la franja d'edat. Ho parlàvem abans també amb el Marc, l'Adriana i la Clàudia, perquè el que fem és generalitzar, no? Potser és un dels termes que més imprecisos que tenim.
I tant, de fet, els sociòlegs, no?, posen molt d'esforç a intentar delimitar quina és la franja d'edat que es considera jove i cada vegada l'amplien més. Ara ja tenim, a vegades, segons quines anàlisis que inclouen a gent que suposadament hauria de ser molt adulta. I és que, en realitat, jo crec que jove indica, en realitat el que indica és un estat de trànsit, no?, entre allò que reconeixem més clarament com la infància, per tant, infància vol dir tutela, dependència, minoria d'edat en termes legals, però també dependència física, emocional, etc. No? I la vida adulta se suposa que és aquella que ja està emancipada de tot això. Clar, què hi ha entremig? La joventut. I quan aquest entremig es desdibuixa, no sabem gairebé on comença i, sobretot, no sabem on acaba, es va doncs, tornant un terme imprecís i cada cop més inquietant.
Clàudia Rius apunta aquesta idea, la idea del traductor, d'aquests joves que es troben entre paret i paret, no?
Sí, m'agrada molt aquesta idea, perquè jo ara deia trànsit, no? I vosaltres dieu traductor, traducció. Són precisament aquests moments o aquestes relacions en les que no s'està ben bé en un món propi, com el traductor o la traductora no està només en una llengua pròpia, sinó que està connectant temporalitats i experiències del món. I els joves també són això, no? Aquests moments de la vida, aquestes etapes de la vida en què ingresses al món dels altres, se suposa que són els adults, però en realitat ja portes una altra experiència amb tu, no? Per això la joventut és alhora tan desitjada i tan incòmoda en totes les èpoques, i a totes les generacions. Hi ha desig d'allò nou, d'aquells que arriben, d'aquells que porten un altre temps i un altre futur amb ells, i alhora hi ha aquesta incomoditat dels que ja hi són a sentir que se'ls està qüestionant el món propi, el món que reconeixen, allò que sempre ha estat així, no? I per això hi ha aquest antagonisme tan fort que en moments d'incertesa com ara encara es torna més, més greu.
El Marc, l'Adriana i la Clàudia tenen 27, 22 i 18 anys. Cap d'ells, ara que hi hem parlat, doncs té esperança en el futur, perquè el present que tenen ja és prou amenaçador. La seva mirada, òbviament, és a curt termini, perquè no hi ha possibilitats de res més. I fins i tot l'Adriana ens acaba dient: ens han pres la joventut. Clar, això és molt trist.
Sí, és un sentiment molt estès, sobretot penso des de la crisi de 2008, que s'ha anat repetint, aquesta sensació que el futur els ha estat robat, la joventut mateixa, l'experiència del món, la possibilitat, vol dir això de volar, i volar no és una cosa romàntica o idealista, volar vol dir poder tenir condicions de vida, materials, culturals, econòmiques, socials, que els permetin fer allò que correspon a la seva etapa de la vida, que és començar a construir una vida pròpia i amb els altres. Clar, la successió de crisis econòmiques, ambientals, perquè també ho han estat dient els moviments pel clima més joves, no? Aquesta idea ens ha robat el futur, també és el futur del planeta. És a dir, l'habitabilitat, no? el poder viure avui, demà i demà passat. Que la meva pregunta davant d'això una mica és com traduir-ho d'una altra manera, ja que parlem de traducció. És a dir, no tenir futur no és res objectiu. El problema és no tenir futur, sinó no tenir present. És a dir, no poder-se relacionar de manera activa, de manera compromesa, de manera implicada, de manera que realment sentin que tenen un paper en aquest món que estem construint ara, no? I això és la relació entre el present i el futur. I això és el que està tallat, això és el que està constantment i reiteradament destruït.
Jo no sé, Marina, si aquesta desesperança col·lectiva entre aquesta generació és un motor que pot ajudar al canvi o, al contrari, pot anar cap a la inacció, és a dir, pot fer que no es moguin del lloc on estan.
És molt ambivalent. Realment, això que planteges és així, no? Per una banda, penso que hi ha una consciència molt clara per part de molts joves, més joves o menys joves, però de moltes vides ara en suspensió, no? En suspens, en aquest parèntesi de no saber com continuar endavant, està donant una visió molt clara de quins són els límits del sistema en què vivim. Ara parlem de límits econòmics, de límits ambientals, de formes de viure, de formes d'estimar, de formes de consumir. És a dir, jo penso que puja una joventut molt poc enganyada en aquest sentit, i això és esperançador en el sentit de que si ho veiem clar i podem fer alguna cosa, ells amb nosaltres, és a dir, no responsabilitat només d'ells, penso del conjunt de la societat. Per una altra banda, és veritat que la desproporció entre el que veiem i el que podem fer és tan gran que també alimenta molta impotència, i aleshores ja no és una ràbia mobilitzadora, una ràbia, no, feta de desig i de ganes de viure, sinó que moltes vegades es tradueix en impotència i en depressió, no només clínica, en depressió com a patologia social, és a dir, en un estat depressiu, en un estat que implosiona cap a dins, que es torna un malestar ja no col·lectiu i cap enfora, sinó un malestar que es menja en privat, no? que es menja en solitud i que va causant tota una sèrie de patologies psicològiques, de patologies personals que estem veient com estan arrasant amb la vida actual de molts joves, cada cop més joves. A més, i això és una alerta que ens l'hem de prendre molt seriosament. És un símptoma social i no una malaltia personal.
I tant. La Clàudia, per exemple, té 18 anys i ens deia que l'habitació i les xarxes socials s'havien convertit absolutament en el seu refugi. Diu: Mercè, que no hi ha res a fer. L'habitació, per mi, era la cova on amagar-me davant de tanta incertesa i tant malestar.
Sí, sembla mentida, no?, que gairebé unes dècades després l'habitació pròpia que reclamava Virginia Woolf per les dones del seu temps ara sigui gairebé la condemna pels joves del nostre temps, no? Condemnats a l'habitació pròpia, aïllada i separada dels altres, i com l'únic espai de vida possible, aquesta habitació connectada però aïllada, i no només per la pandèmia, això ja estava passant, no? Coneixem aquestes figures que al Japó, no?, són com la paròdia d'això o l'extrem d'això, que són aquests nois i noies que ja no surten mai de la seva habitació, però això està passant cada cop més per moltes raons, perquè l'espai públic està, torno a no només en temps de pandèmia, sinó en general molt privatitzat, molt poc acollidor per unes vides que no tinguin capacitat de consum, de treball o de, no?, o de visibilitat, i per tant queda l'habitació. I queda l'habitació, vol dir queda quedar-se sola a l'habitació, encara que tinguem moltes xarxes. Penso que el gran repte potser ara no és tant reivindicar l'habitació pròpia, sinó trencar els murs de l'habitació, tornar als carrers de les maneres que calgui, amb tota la cura que calgui pel virus i per la pandèmia, però tornar a ser cos, tornar a ser carrer, tornar a ser presència, tornar al tacte i a la sensorialitat i amb totes les conseqüències ètiques i polítiques que ha de tenir això.
Parlem abans d'aquesta situació laboral, no? D'aquesta precarietat i d'un concepte que sobresurt damunt de tot això, no? Damunt d'aquests paisatges que tenen aquests nois i noies, no? Que és la temporalitat. Mira, l'altre dia llegia un article al diari que deia el següent: els perfils laborals més demandats s'apunten al job hopping, que és canviar de feina cada un o dos anys, això per menors de 34 anys, no? Aquest abús dels neologismes per amagar aquestes realitats que són un autèntic desastre.
Sí, sí, jo també ho vaig llegir, la veritat és que directament tenen una barra que no hi ha dret, és a dir, ens hauria de cremar els diaris quan veiem aquest tipus de terminologia tan tramposa, pel que fa és convertir això en moda, el que en realitat és una condemna i un càstig constant a no poder fer cap recorregut vital una mica sostenible, una mica digne, i per tant, sí, precarització ja es... No? Hem passat molt ràpid de mileurisme a precarietat i ara ja no sabem com dir-ne, no? Inventant termes absolutament absurds per emmascarar el que és una destrucció dels drets socials i laborals, que no hem d'oblidar que no existeixen per ells sols, existeixen perquè són el resultat i la conseqüència de lluites anteriors. Per tant, potser el que ens correspon, encara que sembli una regressió històrica, és tornar-nos a plantejar quines lluites socials, quines lluites laborals i quines lluites econòmiques són necessàries per fer front avui el que és un retorn a formes d'esclavatge i d'explotació laboral que semblen, no, tretes d'un llibre d'història.
Efectivament, el Marc explicava, diu: jo he nascut amb la paraula crisi, no sé què és viure amb una certa normalitat. Això que t'ho digui un jove de 27 anys amb ganes de, no, de projectar-se i de fer coses i que veu com el futur doncs queda aturat per múltiples causes, no? A Nova Il·lustració Radical i també a Escola d'Aprenents, Marina, tu parles d'un concepte molt interessant que és el de la condició pòstuma, no? En aquest punt se substitueix la pregunta cap a on per fins quan, no? Fins quan tindré parella, fins quan tindré feina, fins quan hi haurà pensions, no? Tu dius que hem anat veient com s'acaba el progrés, no? El futur com a temps de la promesa, del desenvolupament, del creixement. Clar, si no ens queda això, quin panorama ens queda?
Sí, aquesta condició pòstuma és precisament aquesta que correspon a uns temps en els quals sembla que tota idea de futur ens ha quedat enrere, no? Els futurs són del passat. Aquells que tenien futur ja s'han fet vells, no? O ja ens han quedat enrere i a nosaltres només ens correspon viure aquest temps que resta, un dia més, és un dia menys d'espera. Jo penso que això, que és una descripció feta precisament per no acceptar-la com a condemna dels nostres temps. És a dir, penso que adonar-nos d'això és el que ens ha de fer capaços i capaces de no resignar-nos-hi, de no viure fent creuetes al calendari i dient, bueno, hem sobreviscut un mes més o una setmana més, sinó tot el contrari, és a dir, visibilitzant, fent visible, fent-nos conscients que no hi ha futur si no hi ha present i que, per tant, no podem viure esperant que un dia torni a haver-hi futur. Hi haurà futur si ens comprometem amb aquest present concret. Aquest present concret no és els desastres del món en el seu conjunt, que això ningú és capaç d'abarcar-los en la seva totalitat, sinó en cada lloc de feina, en cada relació concreta amb el tema d'habitatge, no? Que ara tornem a estar amb que no es regularan els lloguers. O sigui, això són decisions polítiques, són relacions concretes que pren gent amb noms, cognoms i partits i sigles i lobbies darrere. És a dir, hi ha una realitat present amb la que es pot lluitar i això és l'única cosa que ens pot retornar alguna idea de futur. I, per tant, revertir aquesta condemna del temps pòstum és adonar-nos que estem vius ara i que ningú té dret a dir-nos que a nosaltres no ens toca o que hem arribat massa tard en els joves d'ara o que el futur ja ha caducat per ells. No caduca el futur. El futur ni es deixa podrir si no el deixem podrir nosaltres.
Com a professora universitària, Marina, quines sensacions tenen els teus alumnes? Què et transmeten?
Jo fa molts anys que he estat donant classes a la universitat i en contextos universitaris diferents, que també és interessant, a Barcelona, a Saragossa, en presencial, en virtual, ara estic a la UOC, en un màster, amb el qual passa a ser un altre perfil de gent més gran. I és curiós com ha anat canviant, no?, la percepció del que s'estava fent, també en un entorn molt específic, que és el dels estudis de filosofia, i per tant gent que està estudiant sense una expectativa concreta de sortida professional, sinó gairebé com un camí estrany, d'allò de ja veurem què passarà, no? Però tot i així sí que he vist canviar sobretot un sentiment molt concret respecte a això que dèiem del futur. Quan jo estudiava, la sensació que teníem els que anàvem, per exemple, a estudiar una carrera no tan poc pragmàtica i tan poc situada laboralment com filosofia, érem aquells que, d'alguna manera, ens estàvem dient a nosaltres mateixos ens importa molt poc el futur que ens ofereixen, no? No volíem el futur que ens estava, d'alguna manera, garantit. És a dir, si vas estudiar una carrera amb sortides, tindràs sortida. Hi havia una revolta contra això, una transgressió d'això, o un dir, bueno, puc permetre'm no tenir futur, segurament perquè n'hi havia, en part, de futur, o potser perquè aquest futur no ens agradava. Ara jo el que percebo és molta angoixa en sentit contrari. És a dir, fins i tot aquells que es permeten la gosadia d'estudiar una carrera com filosofia o d'altres semblants estan patint cada dia, no? Per tant, és un desafiament carregat d'angoixa, és un desafiament que, per tant, trobo doblement meritori, no?, i doblement gran, que és desafiar el futur quan no tens futur, per dir-ho així. I penso, per tant, que en aquest sentit, més que lamentar aquesta situació, per mi el repte és fer-nos encàrrec junts. És a dir, no és un problema d'ells, és un problema de tots. També és un problema de la universitat, dels centres d'estudi, dels centres de formació. Com els acollim, no per salvar-los la vida, sinó realment per preguntar-nos junts què estem fent ara, quin sentit té aprendre alguna cosa que a vegades els professors no saben ni explicar perquè l'estan ensenyant en relació amb quin món. No? I aquesta pregunta, que és una mica la que guia aquest últim llibre que he escrit, Escola d'Aprenents, penso que és la pregunta d'una responsabilitat compartida. Què vol dir, no?, que avui ens trobem entorn d'uns aprenentatges determinats? No val en dir, mira, us ho ensenyo però no en fareu res, no tindreu futur, ja us espavilareu. No n'hi ha prou amb això, perquè el món serà d'ells, però ara és de tots, no? I això des del món de l'educació penso que ha de ser encara més conscient.
Marina Garcés, filòsofa i professora a la UOC, gràcies per la teva mirada. Una abraçada molt gran.
A vosaltres, moltes gràcies.
Acabem aquí. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Dolors Joanola. A la part tècnica, Martí Cuní i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Cuideu-vos molt. Fins aviat.
passar.